Les 11 i 11, les 6 i 11, de seguida farem tertúlia ciutadana, segur que avui vindran carregadíssims amb tota la jornada electoral d'ahir. En fi, en qualsevol cas, mireu, aquesta és una illa, pels que som de fora i que hem vingut en els darrers anys, doncs que, bueno, ja fa 20 anys fa que la conec personalment. Però en qualsevol cas, i clar, aquí sempre s'ha destacat doncs, la importància que ha tingut en la cultura, els darrers anys en l'esport, etc. No? Però és que aquí hi ha hagut formenterers que han fet una carrera científica també molt interessant. I sortint, per exemple, com el nostre següent convidat, en aquest cas des de La Mola, doncs s'ha arribat a treballar en programes especials de primer ordre. És el cas del nostre convidat, en Pep Torres, en Pep Simón, que fou director tècnic d'ISPESAT i 5 anys enginyer a l'Agència Espacial Europea. Us saluda des de la seva casa a Madrid. Molt bon dia.
Bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí aquí, per tota la gent de Formentera i també doncs, pels eivissencs que mos escolten. Viviu a Madrid, vau quedar a viure a Madrid.
A Madrid, sí, fa molts anys.
Fa molts anys, i això per mort de la seva feina a ISPESAT, ja us vau quedar a viure allà.
A ISPESAT i a l'INTA, principalment. INTA són les sigles de Instituto Nacional de Tècnica Aeroespacial.
I per això, doncs, vareu decidir quedar-vos a viure allí. No vareu pensar mai en tornar a viure aquí?
Pues la veritat que pensar-ho sí, però fer-ho no ho vaig fer mai.
Però sí que veniu de tant en tant.
Sí, tots els estius i alguna vegada més. Jo per això dic que he viscut a Madrid, però m'he fet bé a Formentera perquè compleix anys en su gust. I el gos sempre sol que està allí, a Formentera.
Ah, molt bé. O sigui que podeu celebrar l'aniversari a la illa on vos va veure néixer.
Talment.
Molt bé. Escolteu, expliqui'ns la seva carrera científica. On vareu estudiar a vos quan éreu petit?
Quan érem petites, a l'escola de la Mola.
A l'escola de la Mola.
Llavors, l'institut d'Eivissa. Mhm. Hasta tercer, llavors Alicant, a l'Institut d'Alicant, hasta el batxiller superior, i llavors ja vaig passar a Madrid a l'escola de pèrits aeronàutics, que es deia llavors, avui es diu enginyer tècnic, i llavors vaig fer físiques també a l'Universitat Complutense de Madrid.
Molt bé. Clar, vostè és d'una època en què... Bueno, arribar a l'institut no estava a l'abast de tothom, perquè molts segur que dels seus companys que van començar doncs, a estudiar doncs, a la Mola quan eren petitius, molt segurament doncs, diríem que es van quedar en el camí doncs, perquè es van incorporar en el món laboral, es van posar a treballar, però vos sí que vau decidir anar a l'institut. Era un bon estudiant?
Bueno, jo crec que era un bon estudiant i llavors també vaig tenir alguna ajuda, que això sempre és necessari, sobretot quan vaig sortir de Formentera, que vaig sortir amb una beca, perquè els mèrits en aquell temps no eren molts.
En aquest cas, la beca qui li va donar?
Bueno, primer una beca de la Diputació de Balears, i després hi ha una del principi d'igualtat d'oportunitats que és de llavors, a Madrid, per estudiar a Madrid.
I una beca, doncs, per mèrits, diríem, acadèmics, perquè treu molt bones notes.
Sí, sí, hi havia que treure unes notes per damunt d'un cert nivell per tenir aquesta beca, sí, sobretot conservar-la.
Si no hagués sigut per la beca, no haguéssiu pogut estudiar?
Bueno, no sé, no ho he plantejat mai, però m'hauria quedat a Formentera, segurament.
I com és que vau passar de l'Institut d'Eivissa a Alacant?
Bueno, perquè llavors a Eivissa no es podia fer el batxiller superior, només es podia fer hasta quart, hasta batxiller elemental.
Llavors, suposo que havíeu d'escollir entre anar a Palma, o a Barcelona, o a Alacant, o a València...
Bueno, com que vaig decidir fer enginyer tècnic aeronàutic, jo només llavors podia estudiar a Madrid. Era l'única escola que es podia estudiar.
Sempre li va interessar el cel? Sempre li va interessar l'espai? No sé, si miràveu les estrelles quan éreu petit?
Bueno, no especialment. Jo vaig estar dudant entre fer pèrit naval o pèrit aeronàutic i, bueno, perquè era una cosa més novedosa, em vaig decidir per l'aeronàutica i la veritat és que no m'arrepenteix d'això.
I com, a quin any va començar a estudiar aquesta primera carrera? Era?
Bueno, aeronàutics l'any 62.
O sigui, encara no havíem funyat la lluna.
No. Jo he tingut la sort de viure els primers 50 anys de tecnologia i desenvolupament espacial. Entre altres coses, l'arribada d'un home a la lluna l'any 69.
Suposo que us seguiu amb molt d'interès, malgrat doncs, que treballàveu a Espanya, doncs veieu molt d'interès el que es feia doncs aquella carrera espacial entre la Unió Soviètica i Estats Units. Mira, ara què fan aquestes, ara què fan els altres.
Talment, llavors en plena Guerra Freda, els dos que portaven la batuta de l'espai era la Unió Soviètica i els Estats Units. Ara hi ha altres actors importants, com l'Agència Espacial Europea, o sigui, Europa, Xina...
L'Índia.
Japó i la Índia també, sí.
I després tenim també en el cel i tenim ara, en aquest cas, fins i tot empreses privades. Que això...
Sí, això és una cosa nova. Ara tenim, sobretot, SpaceX. Tenim també Virgin Galactic i Blue Moon.
O sigui, malgrat estar jubilat, seguiu absolutament al dia, eh? És el que més l'interessa.
Bueno, però que és seguir-ho, no tan intens com abans, però després d'uns anys de jubilat encara ho estic seguint. I després de jubilat vaig estar d'assessor en temes d'espai a la Unió Europea, tres o quatre anys, perquè l'espai Europa ho porta entre l'ESA, principalment, però també la Unió Europea té uns programes propis, com és el sistema Galileo de navegació europeu. Abans només teníem el GPS americà, avui dia n'hi ha tres, els americans, els europeus i els xinos, que també tenen el seu.
A quines tasques desenvolupava quan treballava a Espanya en l'any passat o en l'INDA?
Bueno, aquí hi ha que distingir unes quantes fases o etapes de l'enginyeria aeroespacial. I una d'elles és la d'aplicacions. Satèl·lites de comunicacions, satèl·lites d'observació de la Terra, satèl·lites de meteorologia, satèl·lites de navegació, com hem dit abans. I això és important remarcar que són una sèrie de servicis per a la societat que quizà no es veuen de més perquè els satèl·lites estan molt alts i dèiem un dia, bueno, la manera de que mos prestassin més atenció seria pagant-los tots i mos quedàssim sense queixos servicis. I llavors sí que notaríem la falta de satèl·lites. I en concret a Espanya, quan jo vaig venir de l'ESA, era l'any 89, crec, vàrem començar un programa de satèl·lites de comunicacions en la societat hispassat i on varen encarregar portar la direcció tècnica amb un grup d'enginyers i allí vàrem estar tres o quatre anys fins que es llançaren els tres primers satèl·lites, i es passat un A, i es passat un B i es passat un C. Passat això vaig tornar a l'INTA i vaig estar de director del departament de programes especials fins que em vaig jubilar.
I, i durant el seu nomenament, durant el seu post com a director tècnic, quins programes especials pot dir doncs, que es van desenvolupar?
Bueno, allí era desenvolupar els satèl·lites de comunicacions espanyols, els satèl·lites Hispasat, que llavors portaven, a més de les comunicacions civils, portaven també comunicacions de defensa. Després això es va dividir i ara queden els satèl·lites Hispasat per comunicacions civils i els satèl·lites Hisdesat per comunicacions per defensa. Però llavors tot anava amb un satèl·lit. I com a director tècnic, aquesta era la meva responsabilitat, desenvolupar aquests satèl·lites de comunicacions civils.
Avui seria impensable la vida sense la tasca que fan els satèl·lits?
Totalment. Els satèl·lits, a més de servicis que hem dit abans, era que pensar en tota la part científica, que això ha durat sempre, durant aquests anys, i jo dels satèl·lits científics destacaria que hi ha tres parts importants. Una són les sondes interplanetàries, que visiten altres mons. Una altra són els aterrissadors, que aterrissen, com ha passat a la Lluna, a Marte i altres parts. I una part molt important són els observatoris, telescopis que escalen a l'espai, perquè a la Terra hi ha moltes limitacions de la boira, del vapor d'aigua, que impedeix explorar d'una manera eficient. I entonces, portant aquests satèl·lits fora de l'atmosfera, es guanya molt en qualitat d'imatge. I podem recordar l'observatori Hubble. I ara, recentment, també un altre, que s'ha calat a una altra òrbita, James Webb Telescope, que donen uns resultats fantàstics.
Sí, sí, aconsegueixen imatges que mos permeten desxifrar enigmes com en fi, l'inici de galàxies, l'inici de l'espai i el temps, tot, no?
Totalment, i això no seria possible si no fos per aquests observatoris que s'han calat en òrbita. Perquè, com dic, des de Terra és un poc més complicat tenir la resolució que tenim en els satèl·lits fora de l'atmosfera.
I a l'Agència Espacial Europea, quina va haver de viure a Brussel·les o podia fer feina des de Madrid treballant per ells?
No, vaig estar 5 anys, quasi 5 anys a Holanda.
A Holanda,
Sí, i allí la meva missió era calar a punt un laboratori d'antenes, perquè que hi havia estava un poc antiquat. Jo havia començat a l'INTA, també muntant un laboratori d'antenes, treballàrem en diversos projectes d'antenes especials i desenvolupàrem sobretot una antena de telemedida i telemando en banda S, que es van convertir en un estàndard i tots, durant uns anys, tots els satèl·lits de la S portaven aquesta antena. I això em va obrir les portes a entrar a la ESA, l'Agència Espacial Europea, i allí vaig treballar quasi 5 anys.
I quantes llengües parla?
Bueno, anglès i francès.
Amb anglès i francès ha sigut suficient, doncs, per exemple, a Holanda tothom...
I aquí deman perdó a l'audiència, perquè jo sempre he estudiat en espanyol o llavors en anglès, i la terminologia tècnica en català no la conec molt bé.
No passa res, però...
Es nota, eh?
A Holanda tothom parla anglès, o sigui que ja es podia comunicar amb anglès, no?
Sí, les llengües oficials són anglès, francès i alemany, però tot Déu parla anglès.
Molt bé. A casa seva, té una filla, quants fills té?
Una filla que ha seguit els meus passos.
Sí, la vàrem entrevistar.
Sí, en recordo, sí.
I ella clar, no recordo si la vam entrevistar en català o en castellà.
No devia ser en castellà, perquè ella entén, és formenterer, però no el parla.
Allà, doncs clar, ben nascut a Madrid. La seva dona, d'on és?
De Madrid, sí.
De Madrid, i clar, doncs això és el que passa. Com s'informa? Com segueix tota l'actualitat de Formentera? Li interessa?
Sí, claro que sí. Claro que sí, sol llegir els periòdics d'Eivissa, més de les altres notícies.
Molt bé, molt bé. Doncs també pot llegir Ràdio Illa, que també tenim el nostre web, que és el que més ràpid va a l'hora de posar les notícies. I així doncs pot seguir tot el que passa per aquí. De quina banda? De la Mola sou, Pep?
De la Mola. Bueno, jo vaig néixer a San Francisco, però de petit mos canviàrem a la Mola.
A quina banda?
Prop de Esmolí Vell.
Prop d'Esmolí Vell, d'acord. Molt bé. I allà vareu creixer. Un bon lloc per mirar el cel, la Mola?
Sí, sí. Hi ha un poc de contaminació lumínica, perquè...
El faro?
Sí, les faroles ja... Del poble ja es noten si mires cap al nord des de la meva casa. Però encara segueix sent un puesto bo, sí.
Sí, un plaer parlar i a més, no sé si se n'adona que pot ser un referent per tantes formentereres i formentereres que avui estan estudiant i que els diu, mira, aquí podeu fer moltes coses, però podeu arribar a ser un director tècnic d'ells passat, de l'Agència Espacial Europea, o sigui, des d'aquí, des del lloc, des del raconet més petit de Formentera, es pot arribar doncs, a anar per tota Europa doncs, treballant doncs, amb el sistema de satèl·lits. Se n'adona que potser vostè és un referent?
Bueno, talment. Jo animo a tots els estudiants d'Eivissa i Formentera que s'interessin per la tecnologia espacial i les oportunitats que dona per fer una carrera professional. Mm.
Per cert, cantar mai vareu cantar o no? Ja que sent fill doncs, d'una figura tan llegendària com en Pep Simón, que a més doncs, enguany en casa el recorda amb els premis doncs, de l'Obra Cultural Balear, no sé si cantar, si fer música... Aquesta banda la vau deixar una miqueta de banda o no?
Bueno, de petit sí, cantàvem, inclús cantades, me'n recordo, d'haver cantat i feia gràcia veure un al·lot petit cantant. I llavors ja quan vaig començar a estudiar i me'n vaig anar, ja ho vaig deixar. Però efectivament mon pare és un referent en aquest sentit a Formentera i és mèrit que va tenir sobretot, que va passar una època de transició encara... Després de la guerra estava quasi prohibit fer cantades i ballades i ell i uns pocs més mantengueren aquesta tradició a Formentera.
Sap que ara, avui, doncs, primer, bueno, en els dos àmbits, hi ha una... S'està intentant revitalitzar el que és el cant i hi ha cantades, s'estan organitzant cantades cada any, cada cop amb més gent... També fins i tot infants i el ball, doncs també hi ha noves vocacions pel ball, però en l'àmbit científic hauríeu de saber que hi ha algunes al·lotes, sobretot al·lotes, hem de dir, de Formentera, que avui en dia doncs, estan, doncs, una, per exemple, està a Filadèlfia, em sembla recordar, una altra està doncs, a Alemanya, fent carreres científiques de doctorats i postdoctorats molt reeixides. Per tant, doncs, en fi, doncs, a Formentera, no, com a alguns els agradaria pensar, no només som sol i platja, sinó que hi ha formenterers que van pel món doncs, a fent carrera científica, com vos.
Sí, jo m'alegra molt això. Ho sé que hi ha molts d'enginyers i licenciats i doctors. En aquell temps, jo crec que va ser el primer, quizà, almenys a la Mola segur. I ara estic content de sentir que n'hi ha molts més i que Formentera, com dèiem, no és només sol i platja, sinó que hi ha també un altre substrat científic i tecnològic.
Hi ha una llegenda, no sé si és certa o no, que sempre anava amb un senalló a classe?
Bueno, jo particularment no.
Ah,
amb una motxilla que dèiem, però, bueno, sí, llavors senalló era un, diríem, una ferramenta de treball, quasi.
Moltíssimes gràcies. A veure si a l'agost, quan arribi, quan vingui un altre cop aquest estiu, doncs ens pots fer una visita aquí a la ràdio.
Estupendo. Pues, com de jo content d'estar a Ràdio Illa una altra vegada, no la primera, i saludar a tots els que escolten aquesta emissora.
Moltíssimes gràcies, Pep, en Pep Simón, de Llinatge Torres, que fou director tècnic l'any passat, també va treballar a INTA, i 5 anys d'enginyer d'agència d'espacial europea, tot unes gestes que va fer a través de les beques, que aquest any de vegades estan entredit, i sortint des de l'Escola Rural de la Mola. Gràcies i molt bon dia.
Gràcies i bon dia per tots.